L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 2 de maig, destacarem... Ascó vessa 25.000 litres d'aigua radioactiva a l'interior de la planta. El president de la Generalitat, Artur Mas, destaca la importància de situar Catalunya al món i enganxar-nos als països que van bé. El conseller d'Interior, Felip Puig, nega que el relleu en la cúpula del cos de bombers tingui res a veure amb l'incendi d'Horta. La Unitat de Salut Laboral de l'Ebre millora la detecció i prevenció de malalties relacionades amb el treball. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La central nuclear d'Ascó va vessar per accident 25.000 litres d'aigua contaminada dins d'un embornal intern de la zona de contenció. Tot i que el líquid contaminant no va arribar a sortir del circuit de la central, sembla ser que va afectar 14 operaris que treballaven en la recàrrega. Des de l'organització ecologista Greenpeace assenyalen que aquest nou incident a la central nuclear demostra que no és segura i que com més anys passen, més errades s'hi produeixen. Així mateix, alerten que si la central hagués estat en marxa quan van passar els fets, les conseqüències podrien haver estat molt pitjors perquè s'hauria pogut veure afectada la refrigeració del reactor. El vessament va ser notificat dijous per la titular de la central, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs, al Consell de Seguretat Nuclear. El reactor de la central, però, estava aturat, ja que actualment s'hi està portant a terme l'operació de recàrrega. Per aquest motiu, l'aigua no va arribar a sortir del circuit intern de la central i, per tant, en cap cas es pot parlar de fuita, sinó de vessament. Això, no obstant, quan van tenir lloc els fets, hi havia 14 operaris treballant a l'edifici de contenció i es van mullar els peus amb l'aigua radioactiva. Després de fer les proves, des de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs s'assegura que no se'ls ha detectat contaminació interna a cap d'ells. El responsable de l'energia nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, va valorar per a l'Agència Catalana de Notícies l'incident. L'escoltem.
Que no ha habido, según el Consejo de Seguridad Nuclear, contaminación interna. Lo que es muy importante es que el Consejo de Seguridad Nuclear diga, que es lo que no ha dicho, es el nivel de dosis de radiación, la tasa de dosis de radiación que han recibido estos trabajadores en su totalidad, porque evidentemente han estado en presencia de agua altamente reactiva, incluso alguno de ellos pudiera ser que ese agua pudiera haberles entrado en contacto con la piel.
Per la seva banda, Ecologistes en Acció va demanar dissabte el tancament definitiu d'Ascó. Segons l'entitat ecologista, es tracta d'un accident molt greu, ja que existeix risc inherent per a la salut dels treballadors, per la dispersió inevitable del material radioactiu. L'entitat ecologista va explicar que, malgrat que el circuit primari disposi de filtres de resines d'intercanvi iònic, que tenen com a funció la retenció de la radioactivitat, hi ha tres tipus d'isòtops radioactius que poden escapar al filtratge. Concretament es tracta del tití, el iode-131 i el cesi-137, els quals també van estar alliberats en l'accident de Fukushima, al Japó. Ecologistes en Acció critica, d'altra banda, que tot i que s'ha comunicat la retirada de l'aigua contaminada del Pou Sec, no s'ha determinat quina ha estat la seva nova destinació. Per això, i davant dels diversos problemes que s'estan produint a la central, l'entitat demanarà una investigació al Consell de Seguretat Nuclear. No obstant, Ecologistes en Acció exigeix novament el tancament immediat de la central i, en aquest sentit, demana que no es renovi la llicència d'explotació, el venciment del qual es produeix a finals d'aquest any per als dos grups.
Serveis informatius de Mute.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va voler transmetre un missatge d'optimisme en el marc de la quarta nit de l'empresari de les Terres de l'Ebre, celebrada a Tortosa, on va agrair la tasca que fan les empreses per tirar endavant malgrat les dificultats econòmiques. En aquest acte, el president de la Generalitat, Artur Mas, va destacar davant de mig miler d'empresaris la necessitat de situar Catalunya al món per aprofitar la tirada d'aquells països que no estan en crisi. El cap de l'executiu va assegurar que cal enganxar-nos als països que van bé perquè un cop ens hi situem, el món té moltes oportunitats. Artur Mas.
Hi ha un munt de països, però un munt vol dir molts, moltíssims, que de crisi no en tenen. I que tenen les seves dificultats, però que no tenen crisi. Són països que estan creixent. Són països que estan anant endavant. I molts d'ells els tenim relativament a prop de casa nostra. Què vull dir amb això? El que vull dir és que una de les apostes que Catalunya ha de fer molt seriosament en aquests propers temps, i això val per tot Catalunya, absolutament per tot, i val per la indústria, i val pel turisme, i val per molts sectors de la nostra economia, val pel camp agroalimentari, una aposta que s'ha de fer a nivell de país, i el govern aquí s'hi comprometrà a fons, és d'intentar situar-nos al món. Perquè una vegada ens situem al món, i aquí hi ha algunes empreses que han rebut premis que estan situades al món, una vegada ens hi situem, el món té moltíssimes oportunitats. Això es veu cada dia. No? I val la pena que ens enganxem en aquells països del món que en aquest moment estan anant millor, que estan anant bé, i n'hi han molts. No? I Catalunya, en aquest sentit, té una gran oportunitat, perquè si us hi fixeu, dintre del que és el nostre gran entorn, dintre de la península Ibèrica, dintre de l'estat espanyol, dintre de la Mediterrània, Catalunya és de llarg l'economia amb més potencial d'obertura cap a l'exterior.
El president també es va comprometre a treballar perquè les Terres de l'Ebre estiguin presents en el corredor del Mediterrani.
Entre Vandellòs i Tarragona, més o menys, hi ha trams de via única. Només passa un tren. Això sí, l'ADE arribarà a totes les capitals de província de l'estat espanyol, sortint des de Madrid. Però, en canvi, allà on hi ha el corredor exportador, aquell que ens pot situar al món, i ara ja només parlo de Catalunya, aquí resulta que encara tenim alguns trams de via única i, per suposat, ample de via ibèric. Ample de via ibèric. No? Aquest és el gran tema. I les Terres de l'Ebre reclamen amb justícia, i jo d'això me n'ocuparé també personalment, com a president de la Generalitat, que en aquesta futura infraestructura, l'Euromet, el corredor ferroviari, hi hagi també una centralitat en les Terres de l'Ebre de la mateixa manera que hi és a Castelló, sense anar més lluny. No? Doncs si hi és a Castelló, òbviament també hi pot ser a les Terres de l'Ebre.
El president va assegurar que cal posar en valor l'empresa perquè serà a través d'aquesta com el país sortirà de la crisi. Mas, que poques hores abans havia estat escridassat per una cinquantena de treballadors de l'Institut Català de la Salut a Tortosa, va explicar durant el seu Parlament que, malgrat la protesta, havia tingut un dia bo perquè havia participat en la primera pedra d'un dels centres logístics més grans de tota Europa de l'àmbit tèxtil al Vallès Oriental. Durant el seu Parlament, Mas també va destacar que les grans inversions en infraestructures que es puguen fer en els pròxims anys hauran de ser en l'àmbit ferroviari. D'altra banda, i davant de la petició del president de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, Emili Castellà, de la necessitat d'implantar la fibra òptica al territori, el president va anunciar que han arribat a un acord amb l'adjudicatària perquè avanci l'inversió i aquesta arribi enguany a l'Hospital Verge de la Cinta i al campus universitari de la Universitat Rovira i Virgili. El conseller d'Interior, Felip Puig, va assegurar que el relleu de Joan Rovira per Anna Martí a la sotsdirecció operativa del cos de bombers no té cap relació amb el foc d'Horta ni tampoc amb les diligències judicials que s'han obert contra Rovira arran d'una denúncia per obstrucció a la justícia presentada per algunes de les famílies de les víctimes de l'incendi. Puig va lloar la feina de Rovira al capdavant dels bombers durant 2 anys i va negar cap tipus de motivació per fets passats. Felip Puig.
Vull dir amb tota rotunditat que el relleu del sotsdirector operatiu del cap del comandament del cos de bombers no ha tingut cap motivació basat doncs, en els fets del passat. És una nova etapa, en aquest sentit doncs, vull valorar molt positivament la feina que ha estat fent Joan Rovira durant aquests prop ja de 2 anys, i per tant doncs, no hi ha cap relació causa-efecte entre una cosa i l'altra, més aviat al contrari, he volgut tenir sempre la deferència de que aquest relleu es produís el més d'alguna manera allunyat de qualsevol interpretació, tant des d'un punt de vista judicial com de circumstàncies del passat. Es tracta d'apostar pel futur.
El conseller va criticar que la covardia política hagi esquixat els bons professionals que tenim a la policia i bombers. El conseller d'Interior, Felip Puig, va assegurar que els canvis en la cúpula del cos de bombers són conseqüència de la nova etapa que es demana des del propi cos i també des de la societat. Per al conseller d'Interior, el foc d'Horta va marcar un punt i a part en la història dels bombers a Catalunya i considera que, més enllà de fer una bona gestió pressupostària, una de les prioritats del seu departament ha de ser la recuperació de l'estat d'ànim dels cossos de policia i bombers i de la confiança, l'autoestima i la moral.
Però al mateix temps també necessita unes clares prioritats a l'hora doncs, de la recuperació de l'estat d'ànim. Tant el cos de policia com el cos de bombers, per diferents motius, i no sóc jo l'únic que ho ha posat en evidència, doncs, estan necessitats i estem intentant doncs, cobrir aquests dèficits doncs, de recuperació de la confiança, de l'autoestima i de la moral. No? I en aquest sentit el meu compromís és molt clar, que mai més la política s'amagui darrere dels uniformes dels cossos, que mai més la covardia política agafi com a excusa la fortalesa dels bons professionals que tenim a la policia i als bombers. I això és clau, perquè la gent davant de situacions d'emergència o de seguretat, la gent que dona fins i tot tràgicament a vegades la seva vida per defensar la integritat de les nostres persones, dels nostres patrimonis, doncs no tornin a estar en una situació d'indefensió com ha passat en el passat.
Puig també es va comprometre a estudiar la millora del parc de bombers d'Horta de Sant Joan.
L'objectiu seria que tinguéssim major capacitat de resposta operativa. Si això passa per reforçar el cos de bombers voluntaris o passa perquè ens plantegem doncs, un model mixte, això ja ho anirem veient en el futur. No? El que sí que és segur és que necessitarem més recursos, necessitarem més esforç pressupostari, i si ens creiem que Horta és d'alguna manera el centre de referència de la capacitat de resposta immediata doncs, de les Terres de l'Ebre pel que fa a aquesta vessant del Parc Natural dels Ports, doncs alguna cosa haurem de fer que avui encara no tenim prevista.
En canvi, no va voler entrar en valoracions en referència a la instrucció de la justícia sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan o sobre l'actuació de l'excúpula d'Interior en aquells esdeveniments.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El passat divendres al matí va començar la seva activitat la nova unitat de salut laboral de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, sota l'adscripció funcional a la Direcció General de la Salut Pública del Departament de Salut. La unitat de salut laboral donarà cobertura a tota la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i estarà ubicada a l'edifici del CAP Baix Ebre de Tortosa i té com a objectiu primordial prevenir malalties relacionades amb el treball per gestionar millor els riscos laborals, així com aprofitar les oportunitats que el treball ofereix per a la promoció de la salut. La finalitat última és contribuir a la millora de la salut i de la qualitat de vida dels treballadors. La unitat donarà servei al Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Els professionals responsables de la unitat de salut laboral s'encarregaran de desplegar les funcions i les tasques assignades a la unitat i de donar suport als professionals sanitaris dels diferents nivells assistencials, principalment els d'atenció primària i els professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses de les Terres de l'Ebre. Aquestes accions, conjuntament amb les que porten a terme els professionals dels centres de seguretat i salut laboral del Departament d'Empresa i Ocupació, tenen un paper decisiu en la millora de la salut laboral. A l'acte de presentació hi van assistir el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut, Albert Gómez, el director d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre, Jordi Masqué, els metges responsables de la Unitat de Salut Laboral, Gemma Segarra i Jesús Chamorro, així com altres directius de la xarxa assistencial i de la salut pública vinculats a la nova unitat. També hi van assistir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i la directora territorial d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles.
Serveis informatius de Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Un treball de recerca sobre la Torre de la Granadella i l'estudi d'un circuit d'alta velocitat guanyen el 9è premi Ramon Calvo. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
La sala d'exposició en Ramon Calvo de Deltebre acollia l'acte de lliurament dels novens premis Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona de Catalunya Caixa de Recerca i Investigació, que premia els treballs dels alumnes de secundària de les Terres de l'Ebre. Els quatre finalistes van exposar els seus treballs al jurat i finalment els guanyadors van ser, en la branca humanística i social, Noemí Navarro de l'Institut de Deltebre, amb el treball La Granadella, Història Latent, on l'alumne centra en desvetllar la nissaga de propietaris d'aquesta torre de Camarles, i en la branca tècnico-científica Joan Marc Escudero de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa amb el treball El poder de la forma, on s'explica el disseny d'un circuit d'alta velocitat prenent com a model el circuit de Catalunya. Antònia Sabater, directora de l'IES Deltebre.
Dijous passat va tenir lloc el lliurament dels Premis Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona. L'acte, solemne i emotiu com sempre, va comptar amb l'assistència de molt alumnat del nostre municipi, d'edats molt diverses. La majoria dels assistents ens van comentar que s'hi va respirar un ambient amb molt de caliu. Els guanyadors d'aquesta edició van ser, en la modalitat científico-tecnològica, El poder de la forma, de Joan Marc Escudero Bericat, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. I en la modalitat humanística, La Granadella, Història Latent, la nostra alumna Noemí Navarro Espada, del nostre institut. La guanyadora de la modalitat de cartells, amb el títol La literatura alimenta el saber, de l'Institut Berenguer IV d'Amposta, va ser Carla Giné Bertomeu. Volem agrair la col·laboració del professorat de l'institut, del personal d'administració i serveis, de l'AMPA, dels músics, de l'alumnat que va decorar tan bonica la sala. A tots i a totes, moltes gràcies.
A l'acte de lliurament dels premis, presidit per l'escriptor Andreu Carranza, van assistir també el president de l'obra social de Caixa Tarragona, Albert Abelló, l'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, i el director junt dels serveis territorials d'ensenyament, Francesc Benet.
Anna Rubio, guanyadora del 19è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. El passat dissabte 30 d'abril va tenir lloc el lliurament del premi a l'autora de Silla de l'obra guanyadora titulada De l'arbre al pinyol. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El recull de relats de l'arbre al pinyol ha estat l'obra que ha captivat el jurat de la 19a edició del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Aquest passat dissabte va tenir lloc el lliurament del premi a Anna Rubio, autora de l'obra al Centre d'Interpretació de la Pesca a l'Ametlla de Mar. Un premi que enguany ha aconseguit la participació de 25 autors. Una bona notícia pels organitzadors, els coordinadors del premi, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, després que l'any passat s'hagués tingut de declarar desert. L'autora de Silla, València, se l'ha premiat amb la publicació de l'obra per Cossetània Edicions i 3.000 euros. Escoltem Anna Rubio.
La primera sensació és alegria. És molta alegria, és molta il·lusió, és molta emoció. Perquè tindre un llibre escrit és molt bonic, és una fita molt important. Però quan tens l'oportunitat que aquell llibre tinga forma de llibre i el puguem trobar a les llibreries, això no té nom. Això és el més bonic que li pot passar a una persona que està ahí escrivint.
L'escriptora de Silla ja compta amb un altre llibre publicat anomenat Un fil de veu. Aquest també és un recull de relats, un format amb el qual l'autora es sent molt còmoda, i és que la guanyadora del 19è Premi de Narrativa, Vila de l'Ametlla de Mar, va explicar que el relat és el format amb el que se li ha permès sentir-se segura en la literatura.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Conèixer la geologia, les roques i d'altres curiositats és el que es pretén amb la publicació Roques del Port, un llibre que completa els tres volums extrets pel grup de recerca científica Terres de l'Ebre. Aquests dies s'està fent la presentació de la publicació a càrrec del seu autor, el geòleg Álvaro Arasa, que el passat mes d'abril el va portar al seu municipi, Santa Bàrbara. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia la informació.
Així és, Tomàs. El grup de recerca científica Terres de l'Ebre des de l'any 2008 ha publicat ja tres volums dedicats a la botànica de plantes del port, que ha estat coordinat per un altre planer, Ferran Royo. Aquest es tracta d'un projecte divulgatiu inèdit sobre la naturalesa d'aquesta muntanya. Després de tres anys molt intensos i de la publicació de l'obra dedicada a la botànica, calia adreçar els esforços a una altra ciència per descobrir una altra cara del port, la geologia. Cal subratllar que els autors del primer treball formaven part del nucli del grup. En una obra absolutament col·lectiva, els set membres hi contribuïen d'una forma més o menys intensa. Ara, el pes absolut de l'obra se l'emporta Arasa, que fa un altre pas en la difusió dels tresors naturals del massís. El mateix autor ens explicava com ha estructurat aquest llibre.
Això és tota una visió històrica, diguem-hi, una introducció històrica que tindrà el llibre de fins a, és a dir, com han anat evolucionant el pensament de les civilitzacions que hem conegut, sobretot des de Plató i la civilització grega, fins als nostres dies. Després hi ha una segona part que parlarà del que és els fonaments teòrics. Clar, és a dir, si tu no tens una visió teòrica de les coses, és a dir, per què una capa està baix i l'altra està damunt, quina és més antiga? Evidentment la de baix, no? Bueno, doncs estos fonaments teòrics també expliquen, diguem-hi, les coses, te parlen també dels fòssils i de què pinten, què fan, què deixen de fer. Després hi ha tot una tercera part que parla de les roques, específicament de com estan organitzades, com quines estan dalt, quines estan baix, com s'han trencat, com una mica la seva formació, si tenen fòssils, si tenen dinosauris, si no et contenen, bueno, totes aquestes coses. I una quarta part que fa referència a l'aigua, és a dir, que és l'element, l'agent geològic, que ha moldejat, ha generat aquest paisatge.
De fet, aquest llibre no conté claus dicotòmiques ni fitxes de plantes com passava en els altres anteriors. Es tracta d'una aportació que sintetitza els coneixements existents sobre les roques, els fòssils i l'aigua del port que ha format el seu paisatge. El lector trobarà més de 100 il·lustracions, gràfics, mapes i talls geològics, acompanyat per més de 300 fotografies de paisatges formats, formacions rocoses, fòssils i d'altres. L'esforç ha estat considerable per tal d'ajudar a comprendre la geologia del massís del port.
Aquest dissabte a les 8 del vespre al Maset, concert abans de sopar amb Bet. La popular polifacètica cantant catalana Bet Rodergas presentarà el seu darrer disc Segueix-me el fil. Entrades a la venda al Maset al preu de 5 euros. Més informació a la pàgina Culturàpida de Facebook. Bet en concert aquest dissabte a la Ràpita.
Serveis informatius de Mute.
I com tots els dilluns, dins de l'apartat dels esports, anem a repassar els resultats de futbol del passat cap de setmana dels equips de les nostres terres. Des d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, a la recta final d'aquesta repassada, l'actualitat, com a dilluns que és, ens fixem en els resultats de la jornada futbolística pel que fa als equips del nostre territori, les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, fixant-nos en la tercera divisió catalana, on tenim dos representants que en aquesta jornada aconseguien els següents resultats. Primerament, parlem de l'Ascó, que en este cas aconseguia un empat a casa, complicant d'aquesta manera la vida al Palamós. Ascó 1, Palamós 1 va ser el resultat del partit en el que l'equip de la Ribera aconseguia de sumar algo de positiu després de 4 derrotes consecutives. Pel que fa a l'Amposta, pas quasi definitiu per aconseguir la salvació. Els ampostins s'imposaven 0-2 al camp del Vilafranca i d'aquesta manera sumen 3 punts més que acompanyats. Si aquesta setmana el comitè els dona els 3 punts del xoc davant del primer A, podrien aconseguir de manera matemàtica la permanència. Ara mateix a la classificació l'Amposta és 14 amb 45 punts, l'Escó sense possibilitats és penúltim, 19 amb 26 punts. Pel que fa a la primera catalana, també dos són els representants de les nostres comarques que en aquesta jornada aconseguien els següents resultats. La Rapitenca s'imposava 2-0 al Montcada i d'aquesta manera aconseguia una victòria davant del seu públic 4 mesos després. 2-0 per als Rapitencs i 3 punts que els situen en 8è lloc a la classificació amb 47. Per contra, el Tortosa aconseguia també de sumar un puntet en el seu desplaçament al camp del Sant Cristòbal, un puntet gràcies a un empat sense gols 0-0, un puntet que fa que els de Tortosa siguin ara mateix a la classificació 17ens amb 36 punts. I també dos són els representants del nostre territori que militen a la territorial preferent, on aquesta jornada es disputava la 30ª jornada de campionat. El Remolins Vítem, que caia derrotat 2-4 a casa davant del Sant Ildefons, mentre que el Roqueteng aconseguia, en este cas, de sumar un puntet en el seu viatge al camp del Morell, també amb el resultat de 2-2. Els de Remolins són 12ens a la classificació amb 36 punts, mentre que el Roqueteng és ara mateix cué amb 25 i difícils té les possibilitats de permanència a la categoria. Continuem a la primera territorial, grup 6è, també 30ª jornada de campionat i els resultats. La Sénia 1, Alcanar 2, Catalònia 2, Jesús i Maria 2, Cambrils Unió 0, Valls 2, Gandesa 1, Calafell 0, Torredembarra 4, Salou 1, Campclar 0, La Canonja 3, Nàstic B 0, Cambrils 4, La Cava 4, Aldeana 0 i Ulldecona 1, L'Ampolla 5. És líder el Campclar amb 65 punts, seguit del Valls, que en té 62. A la segona territorial, grup primer, els resultats van ser Alcanar B 4, Corbera d'Ebre 0, Ampolla Posta B 1, Deltebre 2, Batea 0, Santa Bàrbara 2, Flix 0, Camarles 1, Mas d'Enverge 2, Mora la Nova 5, Olímpic de Mora 2, L'Ametlla 0, Perelló 1, Horta de Sant Joan 1, Roquetenc B 0, Benifallet 2 i Vilalba 3, Pinell 3. És líder l'Olímpic de Mora amb 74 punts, seguit del Pinell amb 68. I acabarem amb els resultats del grup 20è de la tercera territorial, també 30ª jornada de campionat, i els resultats: Aldeana 0, Sant Jaume 1, Benissanet 3, Tivissa 2, Campredó 3, Jesús i Maria 2, Catalònia 2, Godall 1, La Galera 3, La Cava 0, Rasquera 1, Atlas de Tortosa 0, Remolins Vítem 1, Ulldecona 0, Tivenys...
Delta ens porta aquesta notícia.
El primer equip de rugby de les Terres de l'Ebre ja ha començat a entrenar i aquest grup d'esportistes amb honor, valor i coratge, les tres claus del rugby s'anomenaran los Taus i tindran la seva seu a Amposta o a l'Aldea, aquest encara per determinar. Aquest retorn del rugby a les Terres de l'Ebre s'està enllestint per a que la propera temporada es fiquen de curt a la tercera divisió catalana. També los Taus tenen escut on apareix una espiga d'arròs amb 15 grans, que simbolitzen els 15 jugadors titulars de l'equip. I un lema: junts creixem, junts lluitem. Del naixement d'aquest equip de rugby ebrenc ens parla un dels seus directius i jugador, Xavi Abril.
De fet, vam posar un anunci a la Veu de l'Ebre inspirat en l'anunci que va fer l'explorador antàrtic Shackleton, on demanàvem hòmens. Demanàvem hòmens pues, garantint suor, dolor, sang i sacrifici i oferint honor i coratge, que són uns dels valors que transmet aquest esport. A partir de la inserció d'aquest anunci a la Veu de l'Ebre, pues, han hagut una sèrie de contactes. Poquet a poquet la pilota se n'ha fet gran a partir de les noves tecnologies, la Facebook, etc. I ara ja es disposa d'una base sòlida d'unes 30-35 persones, jugadors, i un cert grup, mitja dotzena, 10 persones, que poden donar suport a la creació de l'estructura. President, secretari, tresorer, bueno, crec que ja explica, no? Director esportiu i entrenador, etc. Ara, de fet, el que s'està treballant és en la cerca de sponsors, i després dels contactes amb els ajuntaments d'Amposta i l'Aldea, en breu sabrem la seu definitiva de l'equip.
El cos tècnic el formaran Joan Capilla, Lluís Duro i Joan Vizcarro i disposen d'una trentena de jugadors amb la mitjana edat de 36 anys. Los Taus es convertiran en els successors del Tortosa, que va tenir equip en la dècada interior. Es busquen homes garantint sacrifici, dolor, sang i suor, oferint honor i coratge.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.